mundos.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. La ministra de Política Territorial i Funció Pública i secretària d'Impuls Federal del Partit Socialista de Catalunya, Meritxell Batet, ha assegurat aquest dilluns que les reunions i les relacions entre els governs català i espanyol es mantenen a hores d'ara i ho han marcat dins de la normalitat institucional. Batet també ha explicat que aquest mateix dilluns està recollint avals per ser la candidata del Partit Socialista a Barcelona per les eleccions espanyoles. No ha aclarit si farà tàndem amb el candidat, perdó, amb el ministre Josep Borrell, tot i això ha recalcat que tot el que pugui enriquir la candidatura seria molt benvingut i Borrell té una trajectòria excel·lent i envejable. Més temes a aquesta hora de la tarda. El conseller de Treball, Afers Socials i Família, Shakir El Homrani, ha afirmat aquest dilluns que les llengües de la immigració són un gran actiu per a una economia oberta al món, com la catalana. El conseller ha destacat que la realitat migratòria permet tenir un munt de gent que pot atendre els parlants de gairebé tot el món al país. Ara el govern es planteja acreditar aquest potencial en benefici de les persones treballadores migrades, però també de les empreses catalanes. És per això que la Generalitat ha anunciat una convocatòria d'acreditació de les competències professionals en comunicació i idiomes que reconeixerà les llengües de la migració en l'àmbit laboral. L'executiu català subratlla que aquesta iniciativa és pionera i que posa en valor la diversitat i el bagatge de les persones nouvingudes. Més temes de territori. Continua l'Hospital de la Vall d'Hebron estable dins de la gravetat l'home ferit per la deflagració de la cisterna d'un camió que descarregava resina de polietilè a pressió a l'empresa Irpol, situada a l'Avinguda Europa d'Olot. Ens informa en Juan Manuel Robles. Bona tarda, última hora.
Bona tarda. L'home es trobava a la part superior de la cisterna comprovant si el buidatge d'un dels tres dipòsits havia estat correcte quan s'ha produït la deflagració. Ha patit cremades i un traumatisme craneoencefàlic produït per una de les tapes de la cisterna disparada per l'ona expansiva. Gabriel Marzo és el sotscap territorial de la regió d'emergències de Girona.
Estava manipulant, comprovant que el buidatge havia estat correcte i ha sigut quan s'ha produït l'explosió. Llavors, quan s'ha cremat, i a banda d'això, sembla que una de les tapes d'home de la cisterna, amb la deflagració, li ha donat un cop a la cara.
Els Mossos investiguen les causes de la deflagració en un dipòsit que havia quedat buit i on normalment s'hi troben diversos tipus de gasos, segons han informat bombers de la Generalitat.
I acabem anant a Tarragona perquè Som i Serem guanya la Disfressa d'Or 2019 a Tarragona amb una temàtica feminista. Ràdio Ciutat de Tarragona, Marina Pérez.
La comparsa Som i Serem s'ha proclamat guanyadora de la Disfressa d'Or 2019 amb la temàtica de Mecatilili, guerrera africana, una temàtica que ha intentat reivindicar el paper de les dones i també el seu empoderament. De fet, amb aquest crit celebraven el primer lloc d'aquesta disfressa 2019.
Quan acabi de dir la frase, t'he de cridar tots molt, 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 molt fort, d'acord? Vinga, voy. Som i Serem, el crit de les que ja no tenen veu.
La segona ha pogut per la comparsa Sinus Esport, que enguany la seva temàtica girava entorn la Xina. Tot plegat s'ha celebrat en una gala i nit apassionada amb unes 3.500 persones a la Tarraco Arena Plaça, plena per viure i veure les coreografies de totes les comparses.
Gràcies, Marina. I acabem parlant d'esports perquè avui el Girona tancarà la primera divisió de futbol la jornada d'aquest passat cap de setmana, rebent la Reial Societat. El conjunt d'Eusebio Sacristán vol allunyar-se de la zona del perill davant un rival que és setè. L'enfrontament començarà a les 9 del vespre a l'estadi de Montilivi de Girona.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
I des d'ara fins que marxem a dormir la temperatura anirà baixant, eh? Tinguem-ho clar. Estem en un temps certament envejable i nosaltres avui acabarem el programa arribant a port. Per tant, parlant de mar, parlant de pesca, sembla que ara el mar tornarà a agafar protagonisme, sense cap mena de dubte, al nostre entorn. I és que quan arriba les calors, a tots ens comença a picar voler anar a gaudir de la platja. De fet, ja parlàvem la setmana passada d'esports relacionats amb, amb el mar, en el nostre concurs, que per cert, a partir d'aquest vespre, a partir de ja, trobareu penjat a les xarxes socials. Si voleu concursar, si voleu guanyar-vos aquest àpat, ràpidament, l'única cosa que heu de fer és concursar al concurs del FAR. Entreu a les xarxes socials, el FAR FM, Twitter, Facebook, i si voleu veure'ns la cara, a l'Instagram també podeu entrar i enviar-nos missatges i posar molts m'agrades de les fotografies que anem penjant. Dinàmics de les xarxes socials i amb web pròpia, el farfm.cat. El farfm.cat, allà trobareu penjat el programa, trobareu penjat també dos destacats de cada programa i, sobretot, si sou avesats al mar i a la pesca, trobareu les qüestions que més incideixen precisament en aquests dos camps. Vinga, som a dilluns. Acabarem el primer programa de la setmana i ho farem, com sempre, amb temps de tertúlia. Abans, però, anem a saber a quin preu es ven el peix avui.
El FAR, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30... 29, 28, 27.
El preu del peix.
Vinga, doncs va, marxem cap a la... anava a dir cap a la baixaderia, no, cap a la cofradia, cap a la llotja, que és allà on es ven el peix acabat de pescar, on tenen el peix més fresc. Cristina Cantal, que sí?
Sí, exacte.
I encara belluga, no, nena, encara belluga. Saps? Això es diu, Malena, encara belluga, saps? Sí, sí, digues, perdó.
Doncs sí, no, que com bé deies, ens anem cap al Baix Empordà, doncs, per saber com ha anat la pesca aquest dilluns a Palamós. Recordem que la flota d'arrossegament i també els que van a la gamba encara estan de veda fins dimecres que ve, si no vaig errada, però bé, sí que hi ha barques que han sortit a pescar. En parlem amb la gerent de la confraria de pescadors de Palamós, la Cristina Manyes.
Cristina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com hem començat la setmana? Va, vinga, dona'ns bones notícies.
A veure, bé, mira, sobretot pel que fa a les barques d'encerclament, que avui han agafat moltes caixes de sorell, van agafar, havia el peix estrella, és el sorell, que han agafat, doncs mira, 973 caixes de sorell aquest dematí.
Déu-n'hi-do.
I a quin preu ha anat?
Doncs mira, el preu quilo ha anat més o menys a un euro, més o menys. Vull dir, baratet, el sorell. Hi ha hagut moltes caixes, sí que s'ha anat pagant, a veure, el preu mig és a 3,57 i si comptes a màxim i mínim, però si comptes tots els quilos d'aquells que hem venut i els euros pues, que s'han venut, el preu quilo és un euro.
Això és a la flota d'encerclament del matí. Hi ha alguna barca que hagi sortit més cap al migdia a la tarda a pescar, que ara hagi arribat?
Sí, per la tarda hi ha les barquetes, aquesta setmana encara, i dimarts a la tarda només tenim les barques d'arts menors. I sí que han pogut sortir i treballar bé, perquè, com dèieu, és un temps molt bo i bueno, han pogut fer la seva feina pues, amb tranquil·litat. I hem tingut una mica de varietat de les espècies doncs, que ens porten aquestes barquetes. Hem tingut eris, que ara és l'època dels erissos, els orissos, no? Garotes, que es diuen de diferents noms, depenent de les localitats. També congres, també hem venut panegals, estrites, tagell, roger, bròtola de roca, i que peix variats. Hi ha hagut també algun llenguado, un poquet, i fins i tot pues, hem tingut algunes sapiones, algun pagre, peix variat, peix de, més d'això, d'aquestes barquetes més artesanals.
Sí, la campanya de les garoïnades tindran festa grossa, s'han anat caçant. Som dilluns, la setmana passada també ja veníem d'aquest bon temps, suposo que també vau acabar bé la setmana.
Sí, la setmana passada també va estar bastant bé, vull dir que vam poder pescar tots els dies i sí, va haver-hi també peix blau al matí i també pues, les barquetes també van poder treballar i això, també pues, el mateix, una mica el mateix tipus de peix, I si ho fem, mirem per preu, no?, quin és El peix, si voleu saber, doncs mira, potser el peix que es va vendre més car va ser el rèmol.
Molt bé.
El peix que vam tenir més car, que el rèmol es ven uns 29 euros quilo.
Cristina, doncs encaiem amb aquests preus. Moltíssimes gràcies, que vagi bé.
Molt bé.
Fins després, a reveure.
Adéu, adéu.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
I volem parlar d'un au en perill d'extinció, l'àliga cuabarrada. Daniel Rodríguez.
Doncs és un acord de gestió que han signat per un costat l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i per l'altre GPEC, el Grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans, per tal de protegir un ocell rapinyaire, com dèiem, l'àliga cuabarrada, que es troba, per exemple, entre d'altres indrets del nostre país, a les muntanyes de Vandellòs. I tot seguit volem conèixer per què s'han interessat des del Consistori de Vandellòs i l'Hospitalet en signar aquest acord amb la tècnica de medi ambient, amb la Maria Lledó.
Maria Lledó, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Home, inicialment és una espècie en perill d'extinció.
Sí, sí, és una espècie en perill d'extinció. I bé, a les nostres muntanyes, com són molt poc poblades i molt poc transitades, doncs en tenim bastant, de fet. Sembla ser que som el municipi que més en tenim de tota Catalunya. I llavors des de l'Ajuntament es va pensar que seria molt interessant mirar d'ajudar aquesta espècie per tal, bueno, d'ajudar-la ja que som un poble que en tenim bastant.
Maria, per situar una mica als oients, ubiquem una mica el terme de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant perquè és un terme força ampli, amb força nuclis poblacionals i amb moltes zones on entenc que aquestes àligues estan, o parelles d'àligues estan vivint-hi. Situa'ns una mica, on es troben aquests nius?
A veure, normalment solen niuar en zones una mica de penya-segat. Llavors, el problema principal doncs, pot ser que hi hagi pues, zones d'escalada, que hi hagi pues, algun sender, que hi hagi pas de motos, una mica els problemes van per aquí. Nosaltres, a veure, les muntanyes, diguéssim, tenim la zona de costa, però les muntanyes comencen molt a prop de la costa i pugen bastant, fins a més de 700 metres. Llavors, doncs, parets bastant verticals en tenim moltes.
Uh-huh. Per tant, una mica l'objectiu d'aquest acord de gestió també podria passar, aquest acord de custòdia, per justament delimitar zones on possiblement ara hi poden passar persones i si s'haguessin de fer accions per tal de preservar aquesta espècie, doncs potser s'hauria de barrar el pas, per exemple, eh?
A veure, s'hauria de compatibilitzar els usos, d'acord? El tema és que quan som més fràgils seria a la primavera, que és quan elles nien, fan la posta i tenen els petits. Llavors, s'hauria d'evitar a prop, quan hi ha això, després de cara a l'estiu, que els petits doncs, ja comencen a volar i això, no hi ha cap problema i és totalment compatible, però l'època de primavera és una mica més complicada. Llavors, el tema és que si l'àguila ja ha fet la posta, per exemple, si passa gent i ella s'espanta pel que sigui i marxa del niu, doncs pot ser que aquests ous deixin de ser viables. I és l'època, diguéssim, més d'alerta vermella, per dir-ho d'alguna manera.
Habitualment en el món de la muntanya se solen tancar moltes vies d'escalada. És habitual que passi, sobretot ara, finals de febrer, principis de març, febrer-març, se solen tancar, repeteixo, vies d'escalada, precisament perquè es detecta que hi ha un exemplar d'àguila o àliga cua barrada ha fet la posta i, per tant, que està covant els ous. Sí. Suposo que per aquí passaria també una mica la decisió que haurien de prendre vostès, no? Tallar un sender, tallar un camí, tallar una ruta, limitar l'accés de la gent,
seria,
no? Per qui aniria?
Seria això, aniria una mica per aquí i a banda, doncs, també des del GPEC que ens han passat uns cartells informatius que els volem posar, diguéssim, a les zones més d'entrada on pot haver, pues, a les zones d'entrada d'on va la gent a passejar, I això perquè la gent n'estigui informada, perquè hi ha gent que realment és per desconeixement, no hi ha cap mala intenció, però desconeixen que allí s'hi pugui trobar aquest animal.
Més enllà d'aquesta mesura, la protecció de les línies elèctriques o algun tipus de mesura extra la contemplen o de moment encara no?
A veure, de moment encara no s'ha contemplat. S'ha de tenir en compte que en aquest municipi tenim unes línies elèctriques de molta potència. Mm-hmm. De 400.000 en tenim unes quantes, no una. Llavors, clar, aquestes línies és pràcticament impossible que se soterrin i és molt complicat. A veure, no és una cosa que en endavant se contempli, però clar, ja hauria de parlar, diguéssim, el GPEC amb Red Elèctrica. Evidentment l'Ajuntament no hi posaria cap inconvenient, però són obres molt cares i no és fàcil.
Clar, evidentment per la proximitat, mica... sens dubte, de la central nuclear, clar.
Clar, exactament. Però a banda, doncs, ens creuen algunes altres que... Bueno, també tenim la central tèrmica i ens creuen algunes altres que creuen, doncs, de l'interior cap a la costa o que van per la costa. Llavors, ja dic, les línies elèctriques és un problema que el que és el medi natural està bastant dividit per aquest tema.
Maria, hem comentat aquesta qüestió una mica més de gran escala, que evidentment també entenc que no només seria per aquesta espècie, l'àliga cuabarrada, també podria afectar doncs, a d'altres espècies migratòries que passin o que habitin en aquesta zona de les muntanyes litorals de Llos i l'Hospitalet de l'Infant, però parlant una mica sobre l'acord de custòdia que han signat amb GPEC des de l'Ajuntament. Mm. Aquest acord té 4 anys de durada i entenc que hauran de materialitzar diverses accions.
De moment, el que sí que tenim clar és el tema de la pedagogia amb els cartells que m'he explicat, però a banda d'això, doncs, parlant diferents col·lectius, aquesta tarda mateix tenim una reunió amb els caçadors locals, perquè ells també estan molt interessats en protegir aquesta espècie, llavors mira conjuntament de fer algun tipus de millora d'hàbitats per millorar la quantitat de preses que pugui tenir aquesta espècie, doncs, perquè es desenvolupi amb més facilitat. Aquest tipus de coses, una mica, sobretot pedagogia i millora d'hàbitats, és la idea.
Hem d'explicar que precisament Vandellòs i l'Hospitalet no és el primer acord de custòdia que signa. Entenc que ja hi ha sensibilitat, ara ens parlava dels caçadors, d'altres entitats que tenen vinculació amb el medi ambient sobre l'ús i el funcionament d'aquests tipus d'acords.
Sí, a veure, ja n'hem signat algun per medis aquàtics i ara tenim una llacuna que hem signat amb Paisatges Vius, un altre acord de custòdia. Llavors van recuperar una llacuna d'aigua dolça a prop de la platja i la intenció, d'acord amb el Centre Ictiològic del Delta de l'Ebre, és mirar de posar-hi samaruc, que és una espècie de pen en greu perill d'extinció. I llavors, en principi, durant aquesta primavera, doncs, acabaran de portar això a terme. També amb Paisatges Vius estem mirant tenim una cova que és mig marina, mig terrestre, llavors en aquest hàbitat fàcilment s'hi troben ratpenats i estem mirant de catalogar una mica aquesta població de ratpenats per veure com podríem tirar-la endavant i poder ajudar aquestes espècies de ratpenats que també estan protegides, totes les espècies de ratpenats europees.
Maria,
llavors, bueno, anem fent diferents accions per mirar d'anar ajudant.
Ara es deia això del samaruc, precisament nosaltres divendres passat parlàvem d'aquest peix, d'aquesta espècie de peix en vies d'extinció. Sí. Escolti, estem en contacte. En tot cas, felicitar-la per la sensibilitat i donar-la enhorabona i aviam si entre tots podem recuperar aquesta àliga cuabarrada i totes aquestes altres espècies, el samaruc, els ratpenats, a la qual feia vostè referència. Gràcies per haver-nos atès, Maria. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I és evident que aquesta bona iniciativa, amb la qual ens explicava la Maria, no s'hauria fet possible si no fos amb la participació de, en aquest cas, l'entitat GPEC, el grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans. Parlem amb en Marc Torrents, que és tècnic del GPEC. Marc, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Important la feina que heu fet i fareu en aquest cas, sobretot protegint, no?, aquesta àliga.
Sí, sí, tant. És una espècie que a nivell de Catalunya és molt important, perquè és una de les més regressives que hi ha actualment, i a més és una espècie típicament mediterrània que viu en serralada prelitoral, en el litoral d'aquí a Catalunya.
Marc, parlàvem amb la Maria sobre aquest acord de custòdia, aquest acord de gestió de l'àliga Cua Barrada a Vandellòs i l'Hospitalet. És el primer que signeu d'aquestes característiques en un municipi litoral o no? O ja n'havíeu fet d'altres?
Hem signat amb propietaris particulars i privats, però amb ajuntaments. Hem signat altres acords de custòdia, però centrat en la conservació de l'àliga Cua Barrada és el primer que signem.
I què preteneu des del GPEC amb aquest acord?
Bé, en principi, aquest acord s'engloba en el marc d'un projecte més ampli a nivell del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, de la conservació de l'àliga Cua Barrada. L'àliga Cua Barrada, com m'he explicat, és una espècie típicament mediterrània i que el 75% de la població es troba aquí a la província de Catalunya. En els últims anys ha tingut molts problemes de reproducció, de fracassos, sobretot pel tema de pèrdua d'hàbitat, de molèsties. Mm-hmm. És una espècie que construeix els nius amb cingleres, amb forats, amb llocs una mica aïllats, però d'aquí de les serralades litoral i prelitoral. Per tant, són zones que estan bastant massificades i molt freqüentades. Llavors, aquestes àrees són les àrees de cria, i després hi ha les àrees de cacera, que són les zones d'alimentació, que són zones més obertes, amb zones de conreu, vegetació baixa, i el més important, el que estem signant ara, són els territoris de cria, de les àrees de cria, que són els que són més importants, perquè qualsevol tipus de molèstia ja provoca un fracàs en la seva reproducció.
Aquesta és una àliga que trenca una mica els esquemes del que majoritàriament o socialment coneixem com hàbitat habitual de l'àliga, no? Sempre tenim conceptualitzada aquella idea de que l'àliga viu en llocs elevats, molt alts, molt freds, a muntanyes, doncs allò, molt prominents, no? I aquesta àliga, contràriament a aquesta imatge, el que cerca és alçades no superiors a 1.000 metres, zones obertes, calor... És a dir, és una mica el contrari del que habitualment la gent es pensa.
Sí, sí, exacte. Normalment s'associa un rapinyaire amb muntanyes, això que has explicat, molt escarpades, molt aïllades. En canvi, aquestes, podríem dir que és l'àliga més calenta, li agrada una temperatura més elevada, a prop del mar, alçades baixes, 600 metres, com a molt, i és un problema també perquè, evidentment, és les zones que estan més massificades a l'hora de trobar espais per alimentar-se i de tranquil·litat, perquè no és com pot ser en zones més aïllades del Pirineu, que els terrenys són més extensos, no hi ha tanta densitat de població, i en canvi ha de buscar llocs més concentrats i que a la llarga li provoca molèsties amb tanta gent, infraestructures, pèrdua d'hàbitat. Pensem que l'hàbitat ideal d'aquesta espècie és el paisatge típic mediterrani, que és vegetació baixa, marges de pedra seca, cultius de secà...
És clar, s'alimenta de caça, no? És a dir, s'alimenta d'altres aus, altres aus més de mida mitjana.
Sí, 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 principalment la seva font d'alimentació són conills, perdius i coloms. Són la dieta principal que té. Llavors, aquestes espècies presa, que en diem, són les que necessiten un hàbitat amb espais oberts, paisatge mosaic, que se'n diria, que és zones de bosc, alternades amb conreus, amb zones de matolls. Llavors, podríem dir que aquesta espècie, el tenir la seva dieta, aquestes preses, és una indicadora de regulació de poblacions que poden ser plagues tant per conreus com per altres, o sigui, per rates també, com fa control de poblacions de rates. Llavors és la seva presència indica que l'espai natural és ambientalment és important, està ben. Mm-hmm. Té una qualitat elevada, podem dir.
Mm-hmm. Marc, entenc que un dels objectius que perseguiu és també que, tot i que hi hagi, es pugui crear reproducció, que entenc que això és la notícia més positiva en un sentit, també evitar la mortalitat accidental. És a dir, ara parlàvem amb la Maria, per exemple, amb tot el tema de les línies elèctriques, i és un dels casos on justament s'ha detectat diversa mortalitat d'aquesta espècie.
Sí, una de les causes principals és aquesta, la col·lisió per línies elèctriques o torres d'electricitat, que és curiós perquè el municipi de Vandellòs i Hospitalet és on hi ha més concentració de línies elèctriques, podríem dir. Però s'està entrant en una dinàmica d'adaptar aquestes línies elèctriques i torres perquè provoquin menys col·lisions i menys mortalitat. Una altra de les causes també és la persecució directa de mort per trets, que està baixant molt, i sobretot pertorbacions, no de mort, però sinó de fracàs de reproducció, que és molèsties sobretot amb esports de muntanya, accés al medi natural, sigui per falta de desconeixement de que hi pot haver una parella allí, o sigui perquè es van obrint camins nous, llavors els adults marxen del niu, o els polls salten, i llavors hi ha parelles, perquè és una espècie sedentària que sempre es troba més o menys al mateix territori, hi ha parelles que els últims anys tenen molts problemes i fracassos en la reproducció i s'està intentant fer un seguiment i esbrinar quines són les causes, fer com una diagnosi i a partir d'aquí aplicar unes mesures, que és el que farem conjuntament amb l'Ajuntament de Vandellòs.
Doncs avui el que hem fet ha estat presentar aquest acord, presentar aquest projecte, i en tot cas conforme aneu treballant i aneu tenint resultats d'aquestes mesures, serà un plaer fer-nos en ressò. Tant de bo entre tots aconseguim recuperar aquesta bèstia, aquest animal. Marc, moltíssim.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi ha moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Sortirem per bananeres de la crisi del matí. Sortirem.
Dos quarts de set.
Arribem a port.
I anem camí cap a port, i de fet arribem a port, com tots els dilluns, i ho fem sempre molt ben acompanyats de companys, d'amics, que ens ajuden a entendre una miqueta això del peix i de la pesca i de les cofradies i totes aquestes coses. Si us sembla, que sigui l'Ivan Fernández que ens presenti el seu convidat. Ivan, molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs avui des de Vilanova arribem a port amb una persona molt vinculada al món mariner. De fet, de família de pescadors, saludem el també expescador Pere Ortoll. Molt bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com estem, Pere? Tot bé?
Sí, sí, perfecte.
Jubilat ja o no?
No.
Tu, no, en no, actiu, no. Per tant, eh?
Inactiu, però sí? La pesca per mi va ser una cosa llunyana. És a dir, fa temps que no m'hi dedico, eh? Però, bueno, podem parlar-ne.
Sí? Què feies tu en el món de la pesca per anar establint?
Bueno, jo vaig ser mariner de coberta d'una petita embarcació d'arrastre menor, d'arrossegament menor. Anàvem dos a la barca. Era el mínim que es podia fer. Hi havia el patró,
sí?
I el motorista i el mariner. Eren dues persones que feien diverses coses.
De quin any, si es pot saber?
Bueno, jo vaig començar l'any 74, que el meu pare va voler que conegués el món de la pesca, el que es patia i el que era la feina, el treball, a la intempèrie. Vull dir, estem pensant que tant a l'hivern com a l'estiu és una feina dura.
I tant.
I, bueno, a mi em va agradar, però no vaig continuar. I em va agradar més el dibuix industrial.
Molt bé. Escolta'm, Pere, doncs benvingut. Parlem de pesca amb tu i amb un altre expescador, també. Bueno, pescador que ho ha de... Però en aquest cas ho has fet per jubilació. Mauricio Pulido, què tal, com estàs?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. Tu eres tradicional, no? No eres arte... No eres...
Jo era pescador artesanal.
Artesanal, això. Artesanal.
Tradicional.
No, tradicional, no, que te he puesto. Artesanal, ¿eh? No era rastre ni nada, sino... ¿Qué hacías tú?
Yo estuve muchos años, 26 años, dedicado al marisqueo, a la pesca de bivalvos desde embarcación. Luego tuve una temporada corta de un par de años al palangre y luego he estado unos 8 años, 9, al sonso.
Correcto.
Y ya me jubilé.
Ja està, i aquí se dejo. Per això, i ara us ho dic a tots dos, nunca, vosaltres mai us jubileu, és increïble. És a dir, és un sector que jo, pescador que parlo, sigui jubilat o que ho ha deixat, pescador que d'alguna manera segueix enrolat amb això de la navegació i del mar. Pere.
Sí, sí, és inevitable. És que fins i tot ja vaig llegir un estudi, doncs, que es va publicar a la Hoja del Mar de Madrid, que el mar crea dependència, per entendre'ns una miqueta. El mar, hi ha molta gent que vol el mar per anar a viure, eh? Vull dir, viure en un barco, o vol veure el mar, o vol passejar a prop del mar, i si tu vius al mar de molt a prop, això ja és un... quedes tocat ja per sempre.
Coincido totalmente con Pera, totalmente. Sí, sí, se llevan las venas.
¿Cuántos, cuando os jubiláis, acabáis comprando, alquilando, co-comprando con alguien más una barquita de pesca, un pequeño velerito, un algo de una embarcación, un algo que flote, lleve motor y os lleve algunas millas para adentro, ¿no?
Y si no eso, que os ocurre muy a menudo, pues muchos de nosotros, o hay muchos que cada día tienen que ir al puerto a ver cómo va la pesca, cómo entran las barcas, qué han traído ese día... por eso está lleno de jubilados. Quizá en los últimos años hay más jubilados en el muelle que de pescadores en activos, ¿no? Pero sí que es verdad que hay un vínculo muy grande de la profesión de pescador con la actividad, ¿no? No acaba el día de la jubilación, ni mucho menos.
¿Y sou optimistas o no? Lo digo porque con la situación de la pesca, sobre todo en el Mediterráneo, últimamente estamos hablando mucho del tema aquí al programa, porque yo creo que estamos en un momento importante. Es decir, Europa está intentando decidir muchas cosas y una de ellas es la cantidad de pesca y el esfuerzo y todas estas cosas de las diferentes pesqueras. Y te trobas de todo. Es decir, te encuentras gente que te diu...
Escolta'm, això està mort, Europa només vol que rematar-ho i no ens en sortirem, i gent que diu, no, és que això té futur i de fet ara ja estem en el bon camí perquè tingui continuïtat. No sé si sou d'alguna d'aquestes dues idees o de ninguna de les dues. Va, Mauricio, ara tu.
Yo, a pesar de las cosas que he llegado a hacer, que está ahí, es un histórico que tengo para bien o para mal, soy un poquito pesimista.
¿Tú eres pesimista?
Sí, porque ya se tendría que haber levantado la cabeza en el sector. Ya llevamos muchos años mal. Yo creo que, por poner una fecha, yo creo que fue el año 2000 cuando empezamos claramente a decir que esto no va bien. Han pasado 19 años. Son muchos años para seguir mal, ¿no? Ya teníamos que haber despuntado y no se ha hecho. Algunas experiencias sí que han salido bien, como justamente la pesca del sonso, a la que me he dedicado en los últimos años, pero el resto de modalidades, salvo el atún, la pesca del atún rojo, que también tiene un plan de gestión muy riguroso y que se realizan no al 100%, pero se hacen las cosas bastante bien y se ha llegado a recuperar el recurso del atún rojo. Lo demás sigue estando en el tobogán descendiendo, o sea, cada vez hay menos pescado y los pescadores obtienen menos rentabilidad por su labor. Pera me ha comentado que estuvo embarcado sobre la década de los 70. Bueno, yo no tuve esa suerte. Yo empecé en la década de los 80, pero la década de los 70 debía ser ya la hostia, en el sentido de que eran momentos buenos, eran las vacas gordas de la pesca. Ahora nada tiene que ver lo que está pasando ahora con lo que había en la década de los 70 y 80 y parte de los 90.
Pere, és així?
Sí, bueno, sí que podem alertar sobre un cert pessimisme, però hem de tindre present, tengamos presente, que la pesca és una activitat tecnològica i nos adaptamos. Sí, antes... la potencia de las embarcaciones, tanto para larga distancia, para poner los palangres más lejos o más cerca, o la potencia de arrastre, era menor. Claro, esto ha aumentado con los 25, 30 y 40 últimos años. Algo tiene que repercutir. Pero ya en aquella época ya había estudios siempre contradictorios de los biólogos y de los pescadores. Aquí siempre... Ja.
Sempre hem estat a la grenya.
Exacte. Però esto ya... De hace años, ¿eh? Pero siempre.
Però jo crec que aquí hi ha una cosa que no vull deixar passar. A veure, i ara posaré un exemple, aviam si perquè l'estic improvisant, però aviam si m'explico bé. I és que ara imaginem-nos els taxistes de Barcelona, no?, que les han puesto l'Uber i el Cabify i que han muntat un merder de nassos i no han parat fins que els de l'Uber i el Cabify han marxat. Imaginem-nos que aquesta gent els hi posen un 80% més d'Uber i Cabify dels que ells són. Cremen el país. Pescadors us han saturat el mercat amb un producte que no pesqueu vosaltres fins al punt de deixar-vos amb... És a dir, que el vostre producte no és insignificant, però juga com a molt un 20% de tot el peix que es consumeix al nostre país. És a dir, el principal problema del món del pescador és Mercabarna.
Des del meu punt de vista, ese seria el segundo.
El segundo?
Sí. El primero es el estado de los recursos. O sea, no hay peces, hay pocos peces. Hay pocos peces. Si tuviéramos la imagen de la década de los 70, cuando el Pere iba a pescar, con los medios tecnológicos que se tenían en aquel momento, y los pusiéramos en el presente, en el 2019, te aseguro que sería ridículo. O sea, ese barco que saldría a pescar, un barco pertrechado en la década de los 70, si mañana saliera a pescar, no pagaba la factura del gasoil, seguro. Porque la tecnología ha avanzado para poder capturar mayor cantidad de número de peces. Pero si no hay los peces, por mucha tecnología que se aplique, no se puede actuar. Mucho menos si ni siquiera se tiene esa tecnología, o tenemos la tecnología de los años 70. Es decir, el primer problema de la pesca es la falta de peces. No hay los suficientes peces.
Espera.
Sí, bueno. Sí, Mauricio te robó, ¿eh? Vull dir, no... sap el que diu. Precisament aquest estiu vaig estar al port de Vilanova,
i estic sovint, últimament, més que altres èpoques, de visitant, i bueno, si l'any 80-90 hi havia vingut 19 barques de llum, és a dir, barques que anaven a pescar la sardina, al Cerco, ara n'hi ha 7, n'hi havia 19 i ara n'hi ha 7. Això ha passat, doncs, bueno, hem anat a menys. Això està claríssim. Ara bé, el tema de que Mercabarna i altres espècies, això era una cosa que era previsible, perquè jo vaig estar en una reunió fa molts anys i aquí es parlava ja d'un canvi de costums amb els hàbits del peix. Per exemple, ara tenim peixos que abans no teníem i que ens venen, pues, d'altres parts del món. Per exemple, jo me'n recordo que hi havia un temor terrible al salmó, que abans no n'hi havia, i ara n'hi ha tot arreu. Clar, tu menges peix, però clar, no menges peix de costa, d'activitat pesquera, de bajura, no?, que se'n diu, artesanal, per exemple. Clar, hem estat, diguéssim, sota les influències, que no sabem el per què, no?, vull dir, sobre els canvis de costums. Ja. Els canvis de costums. Jo no havia provat mai salmó fins fa 30 anys. Abans ni el coneixia.
I ara te'n trobes a tot.
Posat un exemple, eh?
Sí, sí. Vull dir... No, però, per exemple, el bacallà, que era peix de pobres, no? I ara el preu que va... Que era...
Correcte.
La meva mare, per exemple, els meus pares a casa meva ho deien, no? El bacallà era peix de pobres. Doncs ves-ho a comprar, sí, sí, ara, sí. I veuràs el preu que...
Exacte, exacte. Sí, sí, sí.
Però pregunto, això no ha estat una conseqüència? És a dir... Una mala decisió del món del sector pesquer, eh? És a dir, com que em ve competència de fora i amb, diguéssim, amb 100 caixes no tinc prou per viure, doncs sortiré a pescar-ne 200, no? Llavors, pescant-ne 200 ja tinc prou per viure, però bueno, m'estic carregant el recurs. És a dir, la decisió, en comptes d'anar i protestar o d'anar i buscar una alternativa, o va ser sobrepescar.
Mira, no vas muy desencaminado, pero te lo voy a matizar.
Vale, matízame.
El gran problema de la pesca, la consecuencia de no haber los suficientes peces, es que la gestión que se ha hecho de la actividad pesquera no ha sido la correcta, desde mi punto de vista. ¿Por qué no ha sido la correcta? Porque no ha sido porque nos vienen pescado fuera, que yo voy a pescar más para que me lo paguen... para sacar el mismo dinero. No ha sido así. O sea, los pescadores hemos pensado, hostia, aquel se ha cambiado el motor porque lo tenía viejo y ha puesto un motor más nuevo, más potente y trae más pescado. Ahora que me toca cambiar a mí, lo voy a poner más grande que el suyo, con lo cual ahora seré yo el que gane más dinero. Y se ha iniciado así una carrera sin límite de aumentar la potencia de las embarcaciones de todas las modalidades, ¿eh? Absolutamente de todas las modalidades, que ha hecho posible capturar más peces, asunto que nos hemos comido, hemos matado a la gallina de los huevos de oro. No ha sido por lo que tú decías una competencia internacional o global, no ha sido nuestra competencia directa en el propio puerto, nuestro vecino, nuestro compañero. Y todo esto se ha hecho de una manera salvaje, es decir, sin ningún control, porque la administración no ha hecho nada para evitarlo, pudiéndolo hacer, porque ese control del esfuerzo hubiese sido muy fácil controlarlo por la potencia de los motores, que es una cuestión física de un ingeniero, la que te dice, no, este motor no puedes ponerlo porque la legislación no te lo permite y yo te lo bloqueo, te lo precinto para que dé la potencia que legalmente tienes que llevar. Eso no ha ocurrido nunca. O sea, se han hecho disparates, los pescadores hemos hecho disparates con el visto bueno, o decirlo de otra manera para que sea un poco más suave, mientras la administración miraba para otro lado y no queriendo saber nada. Y esto ha sido el origen de la causa del problema. Una falta del control del esfuerzo pesquero. Si no controlamos lo que sacamos y lo que hacemos, luego nos pasa lo que nos ha pasado. Nos hemos quedado sin peces.
Espera, no sé si vols dir alguna cosa.
Sí. Bueno, desconec les particularitats, però sí, en Mauricio té raó. El tema del canvi de motor sempre ha estat un cavall de batalla, no? Aleshores, com s'ha fet? Imprudentment, potser sí. Però tot això, bàsicament, arranca de finals dels anys 70 i principis dels 80. La flota pesquera catalana, de cert tonelatge i petita, portaven uns motors monopiston de dos temps. Llavors, això no va poder continuar perquè no hi havia recanvis. Llavors es van instaurar els motors dièsel de 6 o de 4 cilindres o pistons per l'arrastre menor. Sempre hi ha hagut una legislació per augmentar un percentatge el motor que ja tenies, el vell. Llavors, per exemple, un 12 cavalls monopiston es van poder canviar a 4 pistons augmentant la potència un 60%. És a dir, de 12 passaves a 20 cavalls, per exemple. Això era poc. Però, bueno, si la barca petita pescava poc, la barca grossa pescava més. Evidentment que els motors es presentaven i últimament pues, no sé com ha anat això. Hi va haver un petit estudi que va anar a Madrid per tratar d'unificar el tamany de les barques i els motors de les barques, perquè tots les barques tinguessin més o menys la mateixa plantilla i les mateixes dimensions i aproximadament el mateix cavallatge, la mateixa potència, però això no em sembla que no va donar resultat. I llavors s'ha convertit en una competència per pescar més, amb més potència. Les mateixes hores, però amb més potència. Recorre més mar, tant buscant-lo com arrastrant. Llavors, qui no va sortir tan afectat allò per la cursa de la potència? Pues els tresmallers, els que anaven al palangre, etc, que necessitaven una certa potència però que no necessitaven més, perquè el que fan són milles, corren milles, per anar a llançar el palangre i tornar. I el factor temps també és important. Però, bueno, la potència extractora, això sí, això sí que... Ara, el peix blau, desconec què ha passat. Jo, francament, ho haig de dir. Desconec el que ha passat perquè abans hi havia 19 barques, que cada barca portava 12 homes, per exemple, una mitja de 10 o 12 homes, i ara n'hi ha 7 al port de Vilanova, 7 o 8. Jo em vaig comptar 7. Llavors, què ha passat aquí? Bueno, no ho sé. El peix blau o el Mediterrani, per aquí sempre n'hi ha vingut. Ara, el nivell de captures el desconec també.
A ver, Pera, tienes mucha razón en lo que estás diciendo. En definitiva, es un poco lo que he dicho yo. Pero hay más elementos, ¿eh? Luego está el elemento del cambio climático, de los ajustes de contaminación que pudiera haber. Pero el factor predominante y el que podríamos controlar y no hemos hecho ha sido el esfuerzo pesquero. Tú has dicho un dato sobre los palangreros. Yo he sido palangrero, de arte menor. Y dices, somos un barco que pone más potencia porque irá más rápido y estará más tiempo para llegar al caladero. Pero eso también es un aumento del esfuerzo. No porque tarda menos en llegar al caladero. Por el hecho de que al tardar menos en llegar al caladero, puede estar el mismo tiempo en la mar, pero echando más anzuelos, porque es lo que se ha hecho. ¿Me entiendes? O sea, hay artes. que lo fuerte es la potencia de motor, pero luego está la capacidad de pesca, la cantidad de número de anzuelos que pones, los números de piezas de red que pones, y todo eso siempre ha habido en aumento. Insisto, el gran problema nuestro es que nadie ha controlado ese esfuerzo. Ha sido ilimitado hasta el punto de ese esfuerzo que se ha mantenido durante años, ha acabado, desgraciadamente, y hay que decirlo así, ha acabado no, porque todavía hay peces, pero está acabando con lo que se llama el ciclo reproductivo. O sea, cada vez, cuando se llega a una tasa de número de individuos, las posibilidades de reproducción disminuyen exponencialmente y hemos entrado en esa espiral. Entonces, como hay menos peces, la cantidad de reproducción que puede haber en un año disminuye, pero como aumenta el esfuerzo, ¿me entiendes por dónde voy?
Sí,
hemos hecho las cosas fatal. Y pluralizo, ¿eh? Digo, hemos hecho. Porque aquí todo el mundo tiene parte de culpa. Todo el mundo tiene responsabilidad. Si yo entiendo que quien tiene más responsabilidad, justamente no hemos sido los pescadores, porque los pescadores nos hemos guiado por nuestro instinto humano de querer estar mejor, de querer llevar más dinero a nuestra casa, que es una cosa muy humana y en principio deseable. Quien tiene más responsabilidad es aquellos que han tenido el poder de decidir qué es, cómo se tiene que pescar, y no lo han hecho, no lo han hecho correctamente. Como decía antes, pues en muchos casos han mirado para otro lado, cuando la solución era muy fácil y sencilla.
Sí, lo que no sé es la cantidad de caballos que ahora tiene la flota catalana, por ejemplo, ¿no?
Mira, si te...
Porque, claro, esto también influye. Si ahora hay menos barcas, embarcaciones de pesca, pues igual pues el mar tendría que renovarse mejor, ¿no?
La llei marca 500, ¿no? No m'equivoco.
De potència màxima.
Potència màxima, molt bé. Jo no sé a Vilanova, però a Arenys n'hi ha alguna que en té fins a 3.200. I les que menys tenen 2.700.
Sí, sí, sí.
I la límit està en 500.
Sí, 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 però insisto, el límit està en 500 cavalls de potència màxima, que en la costa catalana habrá poquitos barcos que tengan ese máximo de potencia, ¿eh? La inmensa mayoría de la flota, por ejemplo, de arrosegamiento, ¿no?, que sería la que más le afecta a la potencia motriz, está a una media de ciento y pico, no llega a 200 caballos. Y llevan 2.000 de media. Yeah. 2.000 caballos de media. Es decir, el descontrol no es que nos hemos pasado por poquito, es que ha sido una pasada brutal, salvaje. Insisto, no hemos puesto el ejemplo ahora para que se viese la importancia en la flota de arrosegamen, pero no hay modalidad pesquera que se libre. Es decir, un barco de pesca artesanal que podía tener 10, 12 caballos, como tú decías antes, ahora tiene 200 y pico, 300 caballos. O sea, aquí no se libra nadie,
Sí. Bueno, yo conocí los primeros avances de estos motores, de estos cambios, ¿no? Entonces, también cada puerto tenía sus horarios. Por ejemplo, en la pesca de arrastre, de arrosegament, entraban las barcas a las 4 como máximo. Claro, a las 4 entrábamos en puerto y aún veíamos unas embarcaciones de Barcelona que pasaban arrastrando por delante de Vilanova dirección a Barcelona, porque ellos entraban en puerto a las 6. Claro, aquí no hemos sabido unificar los horarios. ¿Por qué? Difícil. Porque la plataforma pesquera está más lejos para un puerto que para otro. Bien, pero lo que no podía ser es que pasabas de un caladero a otro, desde Castelldefels, un poco en zona de arrastre, correcta, legal, y pasabas a unos caladeros de Vilanova y te ibas para Tarragona, y hasta Roda de Barà pues tú seguías arrastrando, cosa que hace 50 años pues no pasaba, pero ha pasado desde hace 30 para acá. Claro, esto lo ha hecho pues el caballaje, la potencia de las barcas. Arrastras más, llegas más lejos, y también la manera de extraer del arrastre es un poco también un poco cada fractura bastante el fondo del mar.
Anar llaurant al fons del mar i anar trencant-ho tot, d'alguna manera.
Exacte. Porque, por ejemplo, yo siempre he dicho que en los caladeros se transforman, pero es que se hacen. Había caladeros que era imposible pescar para una barca de arrastre menor, pequeñita, y luego han pasado las barcas grandes y han hecho un caladero sin nada. Es decir, que mar de fango, que bueno, el hábitat ha cambiado también. Se han instaurado otros peces, pero de aquel caladero que no se podía pescar, pues ahora se puede pescar. Y esto lo han hecho, pues, claro, las barcas con más potencia.
Hi ha un fenomen en la Costa Brava, en l'Empordà, perdó, hi ha una zona que han decidit que no se pesca. I porten 6 anys, no, porten 3 o 4 anys sense pescar. Crec que el projecte era de 6. I en 2 anys o 3 han recuperat. Y vuelven a haber pescados grandes, abundancia, tal y no sé qué, hasta el punto que han decidido que no lo tocan. Digo, no, ho hem aconseguit, sí. No ho toquem. Pesquen pel voltant, això sí, però aquesta àrea, que és una àrea de 50 milles o una cosa així, no vull equivocar-me, però és una àrea, bueno, un quadrat gran, han decidido que no pesquen. És a dir, és recuperable tot.
Afortunadamente, muy afortunadamente. Yo siempre he dicho que si la capacidad del mar a nivel reproductivo no fuera la que es que hace muchos años que no habría nada. estaría más muerto que el mar muerto. Cosas a favor, sí que tenemos que la naturaleza en el mar tiene una capacidad de reproducción brutal. Incluso, como decía Pera, se adapta a los hábitats. Los hábitats se pueden modificar, pero se adaptan porque pueden entrar otras especies, se van unas, llegan otras. Pero, y eso lo que pasa es que no sabemos cuidarlo, ¿no? La experiencia que están teniendo los pescadores de Arroz Agamén, de Girona, en la zona de Ampurdán, pues es muy interesante, porque han creado una zona de reserva donde los peces ahí están tranquilos, no hay la presión de pesca, no hay prácticamente ningún esfuerzo pesquero, y por una cuestión natural, totalmente biológica, cuando la densidad de peces es muy grande en un área, pues muchos peces se salen de esa densidad, ¿no? Y salen fuera. Entonces, eso es cuando son capturados, cuando lo pescan. Es decir, tienen una zona de repoblación de manera natural. Y esas son cosas que hay que incentivar y multiplicar en las áreas, ¿no?
Me he quedat amb moltes ganes de parlar un parell de qüestions sobre la comercialització del pescado i aquestes coses amb el Mauricio i amb el Pere, però si us sembla, us emplaço a tornar un altre dilluns, Pere, si et sembla.
Ah, sí, sí, a mi em queden dues coses per dir, però deixem per un altre dia,
No, home, tinc 30 segons. Es pots dir 30 segons o no dona temps?
Val, sí. Allò que havíem sentit alguns, aquest any és any de pops, és any de tonyinetes. Cada 7 anys hi ha un any, hi ha una espècie, o dues o tres, que remonta d'una manera que no coneixem. Més o menys són cada 7 anys.
Molt bé.
I després hi havia aquell concepte de que si el peix... es deixa al mar, es creix, es reprodueix, però també es mora i no l'agafa ningú. Aquí tot això és un tema molt delicat i molt complex.
Pues em quedo amb aquestes dues idees. Pere, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Vinga, gràcies a vosaltres.
Gràcies, Mauricio, fins la propera.
A vosaltres.
Demà a les 4 tornem aquí al Far. Gràcies.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Juntes, més que la llum que il·lumina Ciutadella per la nit, és més que córrer davant d'una destral aquella nit de Sant Joan. Ets molt més que mil cistelles de paper, pilotes que volen al vent sense estar gaire atents. Ets més que aquella cançó d'al·lèrgies i d'amor. Silenci i el sol a mitjanit. Som més que córrer muntanyes avall descobrint qui som en realitat. Escapem situacions inútils de veus alçades i mirades que no saben on mirar, i fem que els dies siguin de veritat, facin d'escenari de la nostra amistat. Coherència, el pas del temps, la vida en un moment, sou l'espurna desitjada. Sou la cuirassa en tot moment, tenim por però som valents, poc a poc el temps ens avança.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 7.